Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i a La Caravana no deixem de fer ruta amb tots vosaltres, perquè ara és l'hora, com cada dijous, d'aprendre alguna cosa nova. El volem ser educats i avui ens endinsem en una de les polèmiques més sonades al món digital, el sharenting, la moda de compartir els fills a les xarxes socials. I és que cada vegada són més els pares i mares que pengen fotografies dels seus fills i la pràctica de fer àlbums de paper es va perdent de mica en mica. Intentarem, però, esbrinar si aquesta sobreexposició dels més petits pot arribar a ser un problema per ells i elles. Per parlar-ne de tot plegat, puja ja a La Caravana la pedagoga Anna Ramis. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Anna, ara m'ho deies amb micròfon tancat, però em semblava molt interessant. Em deies, sí, sí, tot això de sharenting està molt de moda, tot això de compartir les fotografies dels nostres fills està molt de moda, però, esclar, no pensem que la primera fotografia que es comparteix és una cosa que es diu ecografia, és a dir, abans de néixer...
Sí, 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 sí.
Ja estem exposats.
Exacte. Com que estem tan contents, tan contents, doncs envies la ecografia prenatal a les iaies, als tiets, als amics, i quan ho envies per WhatsApp, potser encara no has obert l'Instagram del teu nen, però quan ho envies per WhatsApp deixes de controlar de qui és aquella fotografia. I aquí comença la imatge digital d'aquesta criatura que encara no ha arribat al món.
Què comporta exposar els nostres fills i filles a internet?
Bueno, això és bastant tremendo. A veure, diguem que cada un de nosaltres té una imatge que projecta en el seu entorn, primer la família, després l'entorn dels amics, de l'escola, l'entorn social, i més o menys decideixes quina imatge de tu vols que tingui la gent a mesura que vas tenint consciència de qui ets tu, no? En l'adolescència, doncs, vols anar vestit d'una manera, vols portar els cabells d'una manera. També tens consciència de què et vols mostrar amb una imatge diferent si vas amb un grup de nois i noies i potser algú que t'agrada, quan vas a berenar a casa la iaia. És a dir, la imatge diu molt de nosaltres i, per tant, tenim consciència que l'hem de cuidar i que expressa molt de nosaltres. Què passa quan aquesta imatge s'exhibeix en un pati, en un foro tan ampli com és internet? Uh-huh. Doncs que deixem de denominar-la i que, a més, no t'acaba definint, perquè els papes, des de que arribes, escampen o pengen o fan ús de determinades imatges i no, en canvi, de determinades altres. Per tant, aquesta imatge, aquesta doble identitat que tenim, l'analògica i la imatge digital que es va forjant a nosaltres, deixa de tenir control, deixem de controlar-la, uh-huh, perquè les xarxes acaben fent el que volen, i aquest serà un tema que, si vols, aprofundim, i, a més, és una imatge sesgada. A mesura que ens anem fent grans, anem percebent que la mama i el papa no ho han penjat tot o que han penjat més del que nosaltres voldríem, i nosaltres mateixos acabem preconfigurant una imatge que és la de sempre happy, sempre feliç, no? El que pengem a les xarxes és sempre estem estupendos, estupendes, i si no, aquí comencen tota una sèrie de problemes.
Som poc conscients com a societat dels perills que hi poden haver?
Sí, jo crec que encara hi ha molt poca consciència.
És a dir, hi ha molta gent que trobes pel carrer, amics, familiars, el que sigui, que et diu, bueno, però és una fotografia, no passa res.
Exacte, sí,
sí. Sí, això encara passa.
I fa molta gràcia. I escampar, pues, una foto, jo què sé, del nen o la nena, ballant o cantant o fent no sé què. Si és ballant i cantant, però imagina't si és, doncs anant al vàter, ja fa pipí, ja fa caca. Bueno, a lo millor d'aquí un parell d'anys al teu fill no li fa cap mena de gràcia que tu hagis enviat aquesta foto, segons qui. I després que això queda a les xarxes. Ves a saber qui, quan i on ho recupera. I aquí ve la part aquesta també una mica fosca, que és que anar a les xarxes, pues una foto de tu ballant amb el teu germà a la banyera de casa o a la platja o a la piscina, qualsevol xarxa amb molt mala intenció pot agafar aquesta foto i començar a reposar en un entorn fosc i pervers i amb molt males intencions.
Esclar, jo em quedo ara amb el que deies, eh? Aquesta fotografia la penja als nostres pares quan nosaltres som petits, però és evident que nosaltres anem creixent. I nosaltres arribem, ja no dic els 18, eh? Ja dic els 15, 16 anys, i tenim una foto de nosaltres quan érem molt petits, quan érem infants, allà a Instagram, a Twitter, allà on vulguin penjar la foto, i nosaltres no volem que aquella foto hi sigui allà. Quines conseqüències pot arribar a portar això?
Clar, primera que... el dret a que cadascú expressi la imatge que vol de si mateix, la vas construint. I això els primers que hauríem d'incentivar, els fills i les filles, a tenir cura de la seva imatge analògica, de presència, i la imatge digital hauríem de ser els pares i les mares. Per tant, ens hem de refrenar, mares i pares, i avis i àvies, d'aquest escampar, no una imatge, és que acabem pujant-ne centenars de milers, perquè abans els hi fèiem una foto als nens i s'havia de revelar i s'havia de posar en paper, llavors anaven a aquell àlbum. Bueno, ara m'imagino que ningú fa àlbums de paper, tot i que hi ha ofertes sempre de que això que està digital alguna cosa l'acabis posant en paper, però diguem que són infinites les imatges que queden a la xarxa. Què pot ocasionar això en un adolescent que troba imatges seves que no li agradaria haver vist, o en un jove que va a la universitat i troba aquelles imatges que vam penjar amb la colla quan vam acabar tots borratxos, perduts, a no sé quina feina, doncs que has de passar una vergonya i explicar el que no voldries explicar segons quins cercles, perquè s'ha perdut aquesta cosa del que és íntim o del que és privat.
Clar, aquesta és una altra. Si exposo el meu fill, la meva filla a les xarxes socials, què aprendrà el meu fill del que he fet jo?
Exacte. O sigui, ell pot seguir penjant imatges seves o dels de casa o de moments que tenien o que haurien de seguir tenint aquesta consideració d'íntim i privat, si jo estic exposant contínuament i la frontera entre el que és íntim o privat i el que és públic i compartit s'ha diluït completament, que no és cert, perquè normalment a xarxes compartim tot el que és fantàstic, dona una imatge de felicitat, de que podem fer enveja a algú, no? Quan anem de vacances o de cap de setmana on fem fotos quan estem més guapos, més esplèndids, no penges una foto. Bueno, ara sí que hi ha aquesta aplicació que permet penjar en el moment del dia que t'arriba i llavors surts amb el careto que tens en aquell moment, no? Però els infants, les imatges que es pengen acostumen a ser lluïdes. O que ens fan molta gràcia, i això també és molt pervers, perquè aquí respectem molt poc la dignitat de l'infant. És a dir, pots riure molt escampant una foto del teu fill caient i fent-se mal, i la gent l'escampa i en fan memes i tots ens en fem una panxada. Escolta, és un menor, la seva dignitat està molt per sobre del teu riure, eh?
En aquest sentit, hi ha molt més control que aprenentatge? És a dir, jo ara intueixo que algun noi jove, posem 13, 14 anys, vol entrar ja a les xarxes socials, els pares els hi deixen, això sí, amb control parental, o ni que sigui, ells els van controlant a través de la seva pròpia xarxa social, però controlant, que no vol dir ensenyant a usar aquella xarxa social.
Ara, doncs m'agrada molt aquesta pregunta. És a dir, l'accés a les xarxes socials té unes edats que també s'haurien de respectar, eh? Perquè ara resulta que criatures de primària tenen TikTok...
Pensa que és per més de 18 anys.
Exacte. No, i algunes són per una mica més menuts. Però prohibir o controlar no és ensenyar. Aleshores, si jo com a mare, pare o avi tinc pues, unes xarxes socials, he de demostrar amb veu alta i ensenyant als meus fills quin ús en faig. Per exemple, jo sóc iaia i tinc Twitter, que els joves avui no van d'això, eh? Però si a mi m'arriba una piulada o veig una piulada que m'indigna, o hi ha un tema del que veig que hi ha això, els haters o... Jo he de poder verbalitzar davant del meu fill, davant del meu net, mira què m'ha arribat. Ostres, la gent es passa molt per les xarxes. Ningú té en compte que això ho llegim tots. Mira, aquesta persona no la vull llegir més. Deixo de seguir-la. És dir, això és ensenyar. Això és ajudar el teu fill, el teu net, a aprendre que no perquè estigui a la xarxa es valida com a positiu. Jo puc bloquejar, jo puc dir, ara no puc respondre això perquè em sortiria a la víscera i ho respondré demà perquè m'acaba d'arribar un WhatsApp que em fareix i el respondré quan estigui més tranquil·la. És a dir, si verbalitzem, si fem de model davant dels nostres fills, el dia que ells siguin una xarxa, no només sabran què se'ls permet i què no, que això és el que deia la mama o deia el papa o la iaia, no? Sinó com ho faig quan això que veig em provoca, doncs, ràbia o fàstic o il·lusió o passió i em mobilitzaria massa de pressa a respondre, a penjar. Per tant, com em controlo perquè sigui jo qui fa ús de la xarxa i no la xarxa que fa ús dels meus likes o dels meus... les meves piulades o el que sigui.
Clar, som en una xerrada, Anna, que vull matitzar molt les paraules perquè s'entengui bé, perquè si jo et preguntés a l'escola hi ha poca educació digital, semblaria que culpabilitzés a l'escola d'una cosa que no té sentit. Per tant, et reformularé la pregunta i et diré, el problema és que corren massa les xarxes socials i per tant no ens dona temps a ensenyar-los bé com ha de funcionar?
Sí, probablement a tot el que hem tingut d'accés als dispositius digitals va molt més de pressa la tecnologia, va molt més de pressa l'explotació de la tecnologia perquè arribi als màxims ciutadans i ens tinguin a tots atrapats. Hem de recordar que qualsevol cosa d'aquestes que anomenem xarxes socials no és res més que un producte que algú explota i si és gratuït, el producte ets tu, el teu temps és el que ajuda el qui la comercialitza a fer-se més ric. Això també s'ha d'explicar a les criatures. Per tant, com que això va tan de pressa, la reflexió i la pauta educativa va uns anys per darrere. Ara, començar a tenir consciència de que això és una onada que ens pot atrapar i sempre dir el meu control, la meva reflexió va per davant de jo ser un consum d'aquesta xarxa, o sigui, jo ser engolit per les xarxes, això val la pena anar-ho recordant.
Anem a la contra, perquè segur que hi ha molta gent que ens està escoltant i pot pensar, sempre és negatiu penjar una fotografia del meu fill a la xarxa, per exemple, es va posar molt de moda penjar la fotografia del meu fill, de la meva filla infant, amb una emoticona davant de la cara perquè no es veiés la cara. Això és més correcte que no posar-la?
Bueno, els experts diuen que és millor que la cara no es vegi. Hi ha gent que la tapa amb una emoticona, hi ha gent que la pixela una mica, i hi ha gent que senzillament penja només imatges en què la cara no es vegi. Jo, per exemple, segueixo l'Agnès Marquès al seu Instagram, és una periodista que m'agrada molt, sí que té una filla, mai he vist la cara de la seva filla i mira que va penjant una foto, no sé, cada quan. I deu ser estupenda i maquíssima i veig com va creixent. Però no li he vist mai la cara a la seva criatura. Per tant, fem-ho com sigui, però sobretot a les xarxes, i ara que el WhatsApp ens permet aquestes fotografies que la veus i s'esborra un cop l'has vista, doncs, sabent que podem controlar-ho, autogestionem-nos bé els adults perquè estem fent un mal exemple pels fills i els estem fent una primera i petjada digital de la seva imatge per la qual no hem demanat cap autorització i no sabem si els farà cap gràcia. I encara que els hi fes gràcia, hem d'anar amb compte. No sabem què passarà d'aquí 5 anys amb aquest infant ni amb nosaltres.
Clar, estem parlant de fotografies íntimes, de famílies íntimes, de gent poc coneguda. La cosa ve quan hi ha un influencer pel mig. Hi ha influencers pel mig, mares, pares, que es dediquen a posar fotografies dels seus fills pel simple fet de guanyar seguidors i, per tant, guanyar diners. N'hi ha més d'un que té 1,5 milió de seguidors a Instagram perquè pengen fotografies dels seus fills. Clar, això és negociar amb els fills.
Jo crec que això és tremendo. Una cosa és que jo com a mare o com a àvia pengi una foto del meu net que em sembla maquíssim, i l'altra és que jo visqui de que els meus fills portin samarretes marca tal, calçat marca qual, i que constantment estigui penjant fotos dels meus fills, o encara que no sigui per vendes comercials, però sí que surten molt i tens molts seguidors, a darrere venen les marques a buscar-te, que això és explotació infantil. Podem dir, no, és que els nens s'ho passen molt bé, riuen molt. Bueno, jo us aconsello que llegiu l'últim llibre de la Delfín de Vigan, que es diu El nen és el rei, en català no me'n recordo si és així mateix, que exposa un cas d'una periodista que investiga un segrest d'una nena que era, això, utilitzada per la seva mare, i és novel·la, però les dades que es fa servir la novel·lista són reals, és terrible. Llavors, clar, què passa amb aquests influencers? Que ens donen la idea de que això és normal, És a dir, que tu facis fotografies al teu fill cada dia destapant això que en diuen unboxing, que dius, i llavors aquesta histèria d'anar sempre destapant i obrint o sempre penjant les fotos del nen, anant a l'escola, tornant, jo què sé, ens dona com una pauta de això és el normal, per tant, fem-ho tots. No, no, sí que és allò, de 10 milions de mosques menjant caca, no asseguren que la caca sigui bona, i lamento l'exemple, però és això, no perquè ho faci molta gent, és bo, ni hauríem de normalitzar-ho, perquè es tracta de la dignitat dels menors d'edat.
A mi m'agrada molt, Anna, fer aquest exercici de molta gent que ens està escoltant podria arribar a pensar que, o podria arribar a debatre amb el que estem dient avui en aquesta xerrada, i dir, sí, sí, però això passa ja des de fa dècades amb els anuncis de televisió. Què és el que canvia?
És que canvia que un anunci de televisió el podien veure unes persones en aquell moment, i més quan la tele no estava connectada a internet, que el veies en el moment aquell i si no te'l perdies, o es podia recuperar en hemeroteques de vés a saber on, i internet ho pots veure sempre, contínuament, i el més terrible és que aquesta imatge queda en un núvol del qual nosaltres no tenim control. Aleshores, et podries trobar que s'ha fet un mem a Sud-àfrica amb una foto del teu fill, o que amb un vídeo que tu has penjat li han posat una música i s'està utilitzant per vendre, jo què sé, pastilles de no sé què. Per tant, hem de tenir molt de compte perquè estem obrint la imatge, la informació íntima de casa, del que fa el nostre fill, la nostra filla, a tot el planeta, a tot el món, amb tot el que hi ha de bo, però també amb tot i tots els que hi ha que tenen mala pata i ganes de fer mal.
Abans em preguntava si hi havia poca educació digital. Et vull preguntar també si hi ha poca, i en aquest sentit, poca educació emocional. I ho pregunto perquè és veritat que molts nanos, tot i que petits, ja conscients de que surten a la xarxa perquè els pengen els seus pares perquè van decidir així, evidentment aconsegueixen certa notorietat, es fan famosos, però som poc conscients que quan ja no ets a la xarxa la teva vida desapareix i allò s'acaba. I entomar aquest cop tan petit deu ser bestial.
Clar, o sigui, el risc de que una criatura deixi de sentir-se que el seu benestar, el seu estar en el món, depèn de l'efecte dels que tens a prop, és terrible. Sí, perquè fuig aquest efecte, perquè les persones grans que n'han de tenir cura no poden, com perquè l'hem sotmès a una situació d'exposició en què el fem creure que val, conforme té més seguidors o té més likes o inspira. Això és posar-lo en una situació de feblesa i de perill enorme. Per tant, no hi juguem.
Una de les coses més alarmants, i també volia treure el tema, tot i que ja has afegit alguna pinzellada, una de les coses més alarmants de tot plegat és que hi poden trobar de tot a internet els nostres infants, i ja no em refereixo només a les fotografies que es pengen o no, sinó quan ells visiten internet, perquè molts d'ells poden trobar contingut sexual sense ni tan sols buscar-lo.
Clar, jo... A veure, generalitzada, internet és dolent perquè hi ha coses dolentes, no ho diré mai. És a dir, a internet és com el món. Hi ha de tot, hi ha persones amb boníssimes intencions, es pot trobar a internet coses fantàstiques, pots aprendre coses, bueno, des de coses meravelloses fins com fer trenes. Jo no sabia com fer trenes d'aquestes agafant el cabell de sota i n'he pres per internet. El meu fill va aprendre a tocar la guitarra per internet. Pots fer un curs universitari, pots saber què fan els d'una altra escola que vau visitar quan vau anar de colònies i vau coincidir. Jo què sé, hi ha meravelles. Pensar que els hi prohibim entrar a internet perquè hi ha coses dolentes que poden aparèixer, jo no ho faria prohibir, sinó que sempre hi ha d'haver això que tu deies, aquesta educació emocional i aquest acompanyar i donar aquesta seguretat. I aquí vaig a dir una paraula que encara no ha sortit, que és confiança. És a dir, si els nens i les nenes, els adolescents, saben que a casa hi ha confiança, que puc explicar a casa el que he vist, que em fereix, que m'estranya, el que em sobresalta. I jo com a mare o pare també ho faig, això que et deia, ostres, mira que acabo de veure aquí, estava veient aquest vídeo i m'ha sortit aquesta publicitat, ostres, m'indigna que surti aquest tipus d'imatges. O amb un joc que estem jugant, amb la Play, doncs resulta que aquí totes les senyores surten ensenyant petxuga i per què els homes van tan abrigats?
Costarem amagar-ho,
Exacte, doncs jo puc comentar en veu alta, i això és el que va donant pauta al meu fill d'aquesta educació que el va construint, i amb aquesta construcció que porta ferma pot veure qualsevol cosa, qualsevol entre cometes a internet. Però és molt important que primer construïm aquesta seguretat en ell mateix, vinculada a l'afecte i vinculada a la confiança.
Jo preguntava per aquest contingut sexual que es pot trobar moltes vegades a la xarxa, i et vull preguntar com els pot afectar, perquè després ens exclamem molt de que vivim en una societat eminentment jove hipersexualitzada i no sabem d'on ve res.
Bueno, jo crec que sí que ho sabem. Ho sabem positivament, ho sabem molt bé.
O ho sabem i tanquem els ulls.
Ah, exacte, també tenim un grau d'hipocresia social que déu-n'hi-do. És a dir, sabem que hi ha pornografia, però també hi ha coses que hauríem d'ensenyar des de molt aviat, que no és pornografia, però que ens haurien de molestar. Per exemple, l'altre dia em comentaven en un concurs que veien familiarment al YouTube amb una criatura, i que cada vegada que la noia guanyava, bueno, pues te doy un pico. A veure, tu has guanyat un resultat d'unes preguntes o del que sigui, un pico és que algú em pot donar un petó a mi als llavis perquè toca, perquè sí. No, escolta, una mica de respecte. Jo dic qui em dona petons i quan jo vull que me'ls doni. És a dir, no cal només pensar en la pornografia, que hi hauria d'haver tots els controls parentals perquè no surtin, més el control de confiança de si un dia et trobes imatges d'aquest tipus, vine i comentem junts què és això.
No, i que ara estem parlant d'internet, Anna, perdona'm, però ara estem parlant d'internet, però poses la televisió i el primer que et surt és la isla aquella de les tentacions, eh?
Per això que utilitzar quins canals de segons què és fer educació afectiva sexual, i no estem parlant de pornografia pura i dura.
Anna Ramis, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Ha estat un plaer de conversa. Jo almenys he pres molt. Espero que molts oients també n'hagin après i hagin pres nota. Gràcies, que vagi
molt
bé.
Adéu, bona tarda.
Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Radio Estel.